Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i en Comú Podem han registrat conjuntament una proposta de resolució per crear una comissió d'investigació al Parlament sobre l'espionatge a través del programa Pegasus i Candiru dels representants polítics i activistes independentistes. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Després que el Congrés, amb els vots del PP, PSOE, Vox i Ciutadans, vetés la Comissió d'Investigació sobre Espionatge, els tres grups independentistes i els comuns proposen crear una comissió al Parlament de les mateixes característiques. L'objectiu serà esclarir qui hi ha al darrere de l'espionatge i per això demanaran la compareixença dels càrrecs de l'Estat.
Gràcies, Judit. Tot plegat quan la Junta de Portaveus del Congrés ha tancat avui la porta a la creació d'una comissió d'investigació, en aquest cas al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera, la investigació es limitarà a la Comissió de Secrets, que es farà a porta tancada. El PSOE al costat del PP i Ciutadans hi han votat en contra, mentre que Unides Podem, Esquerra, Junts i la resta de partits sobiranistes hi han votat a favor. Ferran Bel, portaveu del PDeCAT al Congrés, creu que aquesta decisió no és bona per saber què va passar amb tot plegat i que en una democràcia aquests fets no poden passar, i ha posat deures al govern espanyol.
Hauria de prendre mesures en unes diferents vies. En principi, fer que la Fiscalia investigués a nivell de responsabilitat, derimir la responsabilitat política, és crear una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats amb màxima transparència, més enllà de les investigacions internes.
En una entrevista del programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, Bel també ha demanat emparar els diputats afectats i posar mecanismes necessaris perquè uns fets com aquests no tornin a passar. I el jutjat penal d'Osca ha decidit suspendre el judici pel cas de Sixena, que s'havia de celebrar aquest dimecres contra els exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig. Ho ha fet perquè la justícia belga encara no ha notificat la citació a Puig. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó, la jutgessa ha tornat a fixar la data a la vista per el pròxim 5 d'octubre. Recordem que el fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per Vila i Puig per un delicte de desobediència. El no haver entregat les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es van dur a la Guàrdia Civil al desembre de 2017 en ple 155. I el Centre de Recepció, Atenció i Derivació de Refugiats Ucraïnesos a Barcelona té més de 10.000 persones desplaçades per la guerra fins al 30 d'abril, segons dades facilitades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Els quatre centres habilitats a tot l'Estat espanyol han atès més de 40.000 persones refugiades. En aquests dispositius, més de 32.000 persones han obtingut la protecció temporal i la documentació que els permet residir i treballar a l'Estat espanyol, i més de 7.200 han necessitat acollida d'emergència. Més del 60% té estudis superiors, i del total de les persones refugiades en aquests dispositius, el 66% són dones i el 36% són menors. La mitjana d'edat és de 29 anys i les unitats familiars que arriben estan formades de mitjana, com dèiem, als tres membres d'aquestes famílies. I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha posat en servei una nova unitat especial d'intervenció. Està formada per 15 agents, 13 homes i 2 dones i 2 comandaments, i actuarà amb l'objectiu de millorar la seguretat a la ciutat, donant una resposta immediata a aquelles situacions que ho requereixin, com ara botellots, sorolls nocturns o el control de zones d'oci. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. Roberto Bautista s'emporta el primer set contra Brocksby en la primera ronda de l'Open de Madrid. En aquests moments s'està disputant el segon set del partit. També en aquests moments s'està jugant el duel de vuitens de final entre Sara Sorribas i Kasatkina. La tenista valenciana ha guanyat el primer set i estarem pendents de com avancen els dos duels. El català Albert Ramos ha caigut del torneig després de perdre contra Cilic el tercer set. Aquesta tarda és el torn de Pablo Carreño, que s'enfronta Van de Zanschulp en un partit previst per les 6 de la tarda. 9:45 és el debut de Carlos Alcaraz, que es trobarà amb Basilashvili. I el jugador del Real Madrid, David Alaba, ha entrat a la llista de convocats pel partit de Champions de demà contra el Manchester City, que decidirà quin dels dos equips passa a la final. El tècnic blanc Ancelotti havia descartat Alaba davant dels mitjans per la lesió que patia, però finalment volen comptar amb ell fins al darrer moment per si pot gaudir d'uns minuts. Segons expliquen des del club, el jugador encara té temps de recuperar-se per la trobada. Abans, però, aquesta nit a les 9, el Villarreal es juga l'eliminatòria contra el Liverpool, on els groguets han d'aconseguir capgirar el 2-0 en contra de l'anada per ser a la final de París. I en bàsquet, aquest dimarts ha quedat definit el calendari dels play-offs de la Lliga Endesa. La fase final arrencarà el proper 24 de maig i durarà com a màxim un mes, fins al 24 de juny. Un play-off que ja coneix 6 dels 8 equips que lluitaran pel títol. Són el Barça, el Real Madrid, el València, el Joventut de Badalona, el Lenovo Tenerife i el Baxi Manresa, que han certificat matemàticament la seva classificació.
Gràcies, Pau. Tindrà més informació d'aquí una hora a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Radio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Radio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 6 minuts de les 4. Dèiem al començar el programa d'avui que estem sota la influència d'una pluja continuada de titulars absolutament inquietants que ens han portat a viure, a passar de la pluja a la tempesta més absoluta, no? Realment hi hem vist el grau d'intensitat argumental amb el que hem compartit la primera hora del nostre programa. I certament, ara el que farem serà mirar cap a una altra banda que és la nostra banda. És a dir, és la banda d'allò que ens envolta. En 30 minuts estarà amb nosaltres el professor Gonzalo Bernardo. Saben que sempre arriba per parlar-nos d'economia i un d'aquells temes que toquen, perquè estem parlant, el tema de que ens planteja el professor Bernardos és per què els bancs ens tracten tan malament, literalment, per què els bancs ens tracten tan malament. No a tothom, ja els dic ara. I abans, saludarem a una persona que en els 2 minuts que portem parlant, diguem que ha canviat tota l'entrevista que jo tenia prevista. Sonia Hernández Montaño, com està? Bona tarda.
Bona tarda.
Sonia Hernández Montaño és arquitecta, és especialista en bioconstrucció, però fa moltes altres coses. Ella coordina la secció d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes. Hem estat parlant de la neurociència aplicada a l'arquitectura, hem parlat de l'arquitectura feminista. En fi, hem de parlar de moltes coses.
Sí, exacte, Toni. Doncs una mica la mirada que tenim, no? Doncs cada vegada més tècnics i més persones del sector de l'arquitectura és veure com l'arquitectura és una eina de salut. Estem envoltats d'un exposoma cada vegada més complexa d'agents de naturalesa química, física, biològica, però també emocional, i l'arquitectura pot vertebrar espais de vida que siguin d'una qualitat biòtica més beneficiosa per millorar la salut de les persones.
Podríem dir d'alguna manera que som el que ens envolta?
Exactament, és que els nostres límits, com a éssers biològics som febles, en realitat som molt forts, però tenim una relació molt directa amb el nostre entorn i vivim en espais arquitectònics. De fet, el 80-90% del nostre temps el passem en espais interiors, si ens fixem al nostre dia a dia. Aleshores, la qualitat que tinguin aquests espais interiors tindrà una relació molt gran sobre quin és la nostra salut.
La bioconstrucció, què és la bioconstrucció?
En el fons, aquest afegit de bio no hauria d'existir. És com arquitectura que s'aguanta o tot hauria de ser bioconstrucció, ja que nosaltres som éssers biològics. El que passa que, doncs, no sempre hi posem aquesta mirada d'entendre que hi ha persones allà dins, no? Moltes vegades hi basem en aspectes mediambientals, d'eficiència energètica, sobretot en els últims temps, i evidentment hi hem de donar resposta a aquests requeriments perquè hi ha urgència, però tot i així hi ha unes personetes allà dins, i la bioconstrucció el que intenta és recomposar, no? I agrupar tots aquests condicionants que tenim.
És evident que aquest és un missatge que ens interessa a tots, però a qui li hauria d'interessar més? Perquè estem pensant en quins són els responsables de les grans construccions, que en definitiva són els que prenen les decisions, no?
Això és cert, i des de l'administració pública a dia d'avui cada vegada hi ha més interès, el que passa que doncs, aquestes coses costen de vertebrar. També les directives europees ja estan portant, no, des de doncs, Levels i Taxonomia Europea, hi ha diferents iniciatives que ja comencen a parlar amb molts d'aquests indicadors, el que passa que el sector de la construcció és un sector que no és immediat, però no depèn només de l'administració moltes vegades que aparegui una llei, sinó que també hi ha una espècie de responsabilitat tècnica, i no vull dir que els arquitectes haguem d'assumir més responsabilitats o en general el sector de la construcció, però en certa manera tots, no? I també com usuaris dels edificis, no hem d'esperar que hi hagi una cosa que ens obligui. Si ja som conscients que podem millorar la nostra professió o també a les nostres pautes de vida, perquè som coneixedors d'aquests criteris, doncs ja els podem tirar endavant.
Fixi's que en un primer moment, quan parlàvem de bioconstrucció, aquí un servidor amb tota la ignorància de la que pot fer gala, pensava en una vivenda sostenible. La meva sensació en aquests moments és que la bioconstrucció té molts més matisos, no? Ens podem beneficiar de moltes més maneres.
Exacte, no només l'habitatge, també en espais d'oficines, també doncs, en hospitals o en espais precisament de cura de les persones, i també a nivell urbà, i a nivell ecosistèmic, i a nivell de territori. Aquesta mirada de persones que viuen i conviuen i estan allà dins, i les relacions que necessiten, és una mirada doncs, molt més vertebradora.
I què estem parlant de materials? Estem parlant de disseny d'espais? Estem parlant d'on tenim allò que diu el Feng Shui, no? Si tenim l'endoll més o menys proper a on tenim el llit quan anem a dormir? De què estem parlant?
Doncs d'una banda estem parlant dins de les fases de la construcció, des del disseny, passant per l'elecció de materials, però alhora a l'elecció d'instal·lacions, són dues coses que van íntimament lligades, i després a la fase d'ús i manteniment dels edificis, perquè ha de continuar, no? O sigui, aquesta seria com les fases, vull dir, no és un aspecte que afegeixis tu fas un projecte i de cop dius ara vull que sigui saludable i que sigui sostenible i li afegeixes quatre canvis, no. Yeah. No, forma part de l'ADN. I després, d'una altra banda, sí que s'han de detectar quins són els principals condicionants que hem de tenir en compte, que principalment són els biològics, i de fet la Covid, no? És com, un virus que hi ha als ambients interiors, no sé què, mascaretes, reduïm aforaments... Bueno, hi ha altres agents biològics que ens emmalalteixen i amb els que convivim. Hem d'intentar optimitzar, doncs, aquestes característiques.
Això
també
significa que necessitem espais més ventilats?
Home, això és evident. Vull dir, per la immediatesa que necessitava aquesta situació, evidentment, doncs s'ha de fer el que calgui. Clar. Però ara que ja, no?, ara podem implementar altres criteris i, evidentment, van millorar la ventilació, i no només per reduir aquesta possibilitat de contagiar-se de Covid, sinó per estar en un espai molt més saludable. Podríem equilibrar-ho, per exemple, a nivells de CO2, no? Si mesurem nivells de CO2 en molts espais interiors, són molt elevats, i això, bueno, no és que suposi una intoxicació, perquè fins a arribar a la intoxicació potser faltaria molt, però generen cansament, no? Un espai carregat, i de vegades no en som prou conscients. La Covid ha evidenciat que hi ha aquestes deficiències. Doncs, bueno, doncs posem-hi les piles ara mateix.
Els habitatges, i parlo d'habitatges bioconstruïts, són habitatges per a totes les butxaques o no?
Doncs la veritat és que sí. Perquè aquest concepte de bioconstrucció és un concepte que ha d'anar per tothom. Moltes vegades se l'associa al contrari, com habitatges de hippies tipus casetes de hobbits, que no té res a veure, i també al contrari.
Hippies, no, jo pensava gent amb diners.
Bueno, hi ha les dues vessants, no? També com una cosa snob, que qui té diners la pot pagar. Doncs no, de fet, hi ha doncs, l'Incasol, per exemple, l'Institut Català del Sol, ha tret la seva nova guia d'estil per fer habitatge públic, on incorpora criteris de biohabitabilitat. Val? És a dir, que es tracta de tenir unes preferències i optimitzar aquestes decisions pensant en la qualitat dels espais resultants.
Quina diferència? És a dir, efectes pràctics. Vostè ja sap que ho acabem reduint tot sempre. No? És a dir, com canvia la meva vida de viure en una casa construïda com s'ha construït tota la vida a viure en una vivenda que hagi complert tots aquests requisits?
Bueno, doncs, no sé, per començar, el descans. Val? Nosaltres, quan dormim, no només estem somiant o tenint malsons, sinó que el nostre cos es regenera. Perquè el nostre cos es regeneri necessita moltes variables. Una, que hi hagi una molt bona oxigenació. Nosaltres, quan dormim, necessitem un bon nivell d'oxigen. Després, que hi hagi una temperatura de l'aire fresca, que no vol dir freda. Val? Després, minimitzar tots aquests estímuls que comentaves abans de l'endoll, de no sé què, minimitzar els estímuls de possibles radiacions, perquè nosaltres també som electricitat, vull dir, les nostres cèl·lules estan polaritzades, es relacionen entre si. La diferència que hi ha entre un ésser viu i un ésser mort és que hi ha electricitat per un ésser viu entre les seves cèl·lules. Doncs controlar tots aquests estímuls pot fer, per exemple, només en l'espai del dormitori, que tinguem un descans més reparador i que després, durant el dia, estiguem més preparats per tot aquest estrès en molts nivells que ens envolta. Evidentment, si podem reduir també l'estrès mediambiental, emocional, vull dir, són molts, però, bueno, i el mateix, per exemple, amb un ambient de treball. Un ambient de treball que integri tots aquests condicionants farà que aquelles persones, doncs, tinguin més energia, no?, treballin millor, i no només ho hem de mirar per un rendiment de les persones, sinó pel seu benestar.
M'acabo d'inventar un concepte que segur que ja està inventat. Existeix la reforma bioresponsable?
Home, de fet, aquí has donat el clau. La gran estratègia de tot això és la rehabilitació. En certa manera, i ara que no ens escolta ningú, et diré que hauria d'estar una mica prohibit fer edificis nous, perquè, per exemple, a nivell d'habitatge, el parc edificat, el parc construït de Catalunya, ja pot donar resposta a les necessitats que té la ciutadania, no? Doncs rehabilitar, i precisament les directives europees, i ara ja, doncs, molta campanya sempre ha semblat que la rehabilitació és la germana pobra, no? Ai, com que no puc tenir una casa nova, doncs la rehabilitaré. No! Rehabilitar és realment la gran estratègia, i introduir aquests criteris en la rehabilitació és el, no et dic el futur, és el present.
Sí, hi ha molta gent que s'interessa, m'imagino. Efectivament, estem en un moment en el qual hem entès que el concepte de sostenibilitat no pertany només a un grup determinat ideològic, sinó que, efectivament, diríem que és un missatge que ha esdevingut cada vegada més transversal des del punt de vista de la ideologia.
Afortunadament.
Això significa que, d'alguna manera, hi ha una major demanda d'apostar per aquest tipus d'accions?
Sí. Evidentment, hi ha una demanda. El que passa que és una demanda que de vegades està molt sectoritzada, no? Ara, per exemple, hi ha molt... Vull una casa passiva, no? Perquè la gent ha sentit molt a parlar
d'aquest... Què és una casa passiva?
Una casa passiva és una casa que consumeix poca energia, no? Que, doncs, té uns molts bons aïllaments tèrmics, no? Una sèrie de condicionants, també bioclimàtics. Evidentment, hem d'anar cap a conceptes o cap a habitatges que, o edificis que consumeixen poca energia, però no pot ser l'única mirada, perquè podem fer un edifici que ventila fatal, per exemple.
Yeah.
No? Aleshores, evidentment, hem de reduir, hi ha la petjada ecològica, d'una banda, hi ha la circularitat, la reutilització de materials, però d'una altra, la necessitat de que hi ha persones allà dins. És complexa, perquè hi ha molts indicadors, però hem d'establir prioritats. No? I la prioritat, al final, és que, doncs, entendre quines són les nostres necessitats.
I la tecnologia i l'arquitectura, quan es donen la mà, on ens porten?
Home, doncs ens poden donar la mà a moltes coses molt bones. El que passa que la tecnologia ha de tenir un, no sé com dir-ho...
Una finalitat.
Una finalitat, i moltes vegades en arquitectura ens dona la sensació que ho resolem tot a través de la tecnologia. I no recordem de vegades que la tectònica, que la materialitat, ja dona una molt bona base, no? En certa manera, l'arquitectura, no? La matèria, ha de poder resoldre al màxim aquells requeriments. I allà on no arribi o on sigui necessari, tenim la tecnologia. Però no tot ho resol la tecnologia, perquè si no estem perduts.
Vostè, que es mereix molt més que una entrevista, es mereix allò venir com un parell o tres de setmanes i cada tarda dedicar-nos una estoneta, perquè realment és molt ampli, introduïa aquest concepte que a mi m'ha semblat interessantíssim i que el Col·legi d'Arquitectura, doncs, ja té una secció determinada, que és arquitectura i salut. Expliqui'ns una mica. Ha mirat el rellotge, com dient, a veure quant temps tinc. És que m'ha fet... És molt llarg d'explicar això, potser.
Bueno, no, es pot resumir, però precisament és això. Sobretot el sector de la construcció, els últims 15-20 anys, ha vingut de manera molt intensa tot l'aspecte mediambiental, no? Ara, en certa manera, tothom fa arquitectura sostenible, no? Ningú no pot fer arquitectura sostenible. Inclús el codi tècnic o els, doncs, els fabricants de materials, tots tenen solucions sostenibles, però en aquest procés d'aquesta mirada tan unilateral, de vegades hem deixat perdre altres coses. Aleshores, per això traiem aquest concepte de salut. A mi no m'agradaria ni dir bioarquitectura ni dir salut, m'agradaria dir arquitectura, a seques. Però quan hi ha algun aspecte, inclús a la societat i de més, que es perd, no? O que, doncs, que hem de recordar, doncs li hem de posar un nom. Aleshores, li hem posat aquest nom, sempre estem reconsiderant quin nom li hauríem de posar. Però, bueno, ens ha sortit aquest. Si en teniu un altre de millor, ens ho podeu proposar.
No, està bé. Hi ha gent que resisteix a aquests canvis?
Home, sí. En tot el sector que és molt ampli, doncs hi ha qui és, no sé, té una mirada, no?, doncs més a futur i entén que són necessaris aquests canvis, però com a tot arreu n'hi ha d'altres que es resisteixen perquè ja els hi va bé d'aquesta manera. Yeah. Però, bueno, l'evolució de la història de la humanitat ja va així.
I cada vegada tenim més dades, cada vegada sabem més coses i cada vegada segurament també veiem el per què és interessant que l'arquitectura sigui d'una determinada manera de cara a millorar, en aquest cas, la salut de les persones, no?
Bueno, afortunadament, per exemple, el grup de treball de salut i arquitectura no només en formen part arquitectes. Hi ha aparelladors, però també hi ha biòlegs, metges i metgesses, vull dir, hi ha gent de tots els àmbits. I, de fet, dintre del grup de treball de salut i arquitectura, unes persones hem creat dins de la Societat de Ciències, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, estem creant una societat d'arquitectura i salut, precisament per intentar vincular-nos, o sigui, m'invento, infarts, no? Doncs, com podem prevenir infarts des del disseny arquitectònic? O persones que tenen deficiències cognitives, tipus Alzheimer i demés, doncs com podem crear espais on aquestes persones estiguin més tranquil·les i relaxades? Vull dir, les relacions amb la medicina són infinites.
És que li anava a parlar jo. Hosti, existia d'alguna manera el que podíem entendre com a arquitectura preventiva. És a dir, si d'alguna manera, utilitzant unes tècniques determinades, podem preveure determinat tipus de malalties. Parlava vostè de l'infart.
Sí, per exemple, l'infart, i per sort tenim a Barcelona l'Institut de l'IES Global, Institut de Salut Global de Barcelona,
que
és una referència mundial a nivell d'anàlisi d'exposoma. Mm-hmm. Doncs, recentment s'ha establert un conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Arquitectes i l'Institut Salut de l'IES Global, precisament perquè doncs, tot això, no? Doncs, infarts o problemes cardiovasculars, respiratoris, doncs com des del disseny urbanístic i arquitectònic, de fet, el fet de que cada vegada hi hagi més bicis i menys cotxes a la ciutat, és una necessitat de salut. Vull dir, ens estem intoxicant tots. Vull dir, no és un tema polític. No?
Després sí que ho és. Després
es polititza, però no hauria de ser així. És una necessitat per les persones, independentment de quin partit aterri les... Hi ha unes directives europees que ens diuen com s'ha de fer. Després, bueno, què s'ha de fer? Després el com, cadascú fa com d'allò, no?
L'OMS ha posat exemple a Barcelona, no? Per el seu pla de les Illes Verdes, de les Superilles, etc. Però,
sí,
efectivament, aquí sí que veiem que hi ha un pes de la política molt clar, molt
clar,
determinant,
després,
no? Amb el tema,
doncs,
del cotxe. Cada vegada que un parla dels cotxes és com si atentéssim contra les llibertats individuals de les persones, oblidant que, efectivament, estem davant els pitjors elements, segurament, a l'hora de contaminar, no?
Bueno, però és que això hem de veure que les partícules de dièsel, no?, els diòxids de sofre, diòxids de nitrogen, uh-huh, doncs com ens afecten a nivell biològic? Quines malalties podríem preveure i potser aleshores aquesta individualitat de puc agafar el cotxe o no la veuríem des d'un altre punt de vista, no? Vull dir, però evidentment l'arquitectura s'ha de relacionar doncs amb la psicologia, amb la, no sé, també tot el tema dels plastificants, no?, i de disruptors endocrins, doncs a nivell de pediatria hi han moltíssimes relacions entre arquitectura i medicina.
La veritat, el que un es porta la impressió és que durant molts anys hem estat completament d'esquena, no? Dir, mirant cap a una altra banda, no, completament d'esquena contra aquestes històries, no?
Bueno, la veritat és que cada vegada som més professionals i més persones que veiem aquesta relació, però hi ha moltes persones que ens precedeixen i que sempre han estat visibilitzant-ho, el que passa que potser no teníem prou veu i cada vegada som més que persones que li donem. Però hi ha una trajectòria molt llarga de totes aquestes iniciatives.
Avui és un tast de les diferents qüestions de les que parlàvem. M'ha parlat vostè d'arquitectura i feminisme. Em sembla interessantíssim. Expliqui-m'ho. Com
bueno,
ho relacionem?
Doncs tant a nivell urbà com a nivell de disseny d'espais, no? Continuem, en certa manera, replicant models de l'arquitectura moderna, que l'arquitectura moderna ja té 100 anys, on es basen bàsicament en la part productiva de la societat i la part que sustenta la vida. I es facilita la part productiva de la societat i aquella que sustenta la vida, que cuida de les persones, no? A nivell, doncs, jo això, els cotxes tenen la prioritat, i no la persona que va amb un cotxet que, bueno, ara ja a Barcelona doncs és molt més accessible, però fins fa poc no ho era. A nivell d'habitatge passa una mica el mateix. Els espais prioritaris és la sala d'estar i el dormitori. I potser, ostres, hi ha gent que no té ni safareig. no? Perquè tenir un safareig, ostres, doncs potser jo tinc dos fills petits, m'estic més estona al safareig que no davant del... Bueno, no tinc tele, no? Però el sofà, el meu mega... No? Doncs, en certa manera, si penséssim com vivim els nostres habitatges o els nostres espais de vida, configuraríem d'una manera molt diferent i prioritzaríem i dignificaríem més aquests espais que sustenten la buida, que, per exemple, en un habitatge, doncs pot ser la cuina, el safareig, el lavabo, també moltes vegades els lavabos és com, mira, em quedava aquest raconet i he fet el lavabo. El lavabo també és un espai de benestar, d'autoestima, en certa manera, perquè és on ens veiem reflexats cada matí, ha d'estar ben ventilat, ben il·luminat, doncs és una mica donar-li la volta sota aquest altre punt de vista, sobretot de sostén de la vida.
Això em sembla molt interessant, però no entenc per què és feminista.
Bueno, és feminista perquè el rol de la part productiva fins ara sempre la portava l'home, no? Bueno, és més el rol, ara potser s'estan canviant aquests rols, però continuem reproduint aquests esquemes, no? Per exemple, amb un habitatge, no? Es continuen fent habitatges de dormitori doble, amb suite i dos dormitoris individuals. Què passa amb totes les persones que viuen, que són adultes i comparteixen habitatge, o la diversitat infinita de famílies diverses que tenim, que han de, no?, arreplegar-se i configurar-se dintre d'aquest espai que ja potser és obsolet, no? Doncs dissenyar espais molt més flexibles, on no hi hagi aquesta jerarquia, i no va més enllà del feminisme, però evidentment és feminista.
És gairebé sociologia de l'arquitectura el que fa vostè,
sí,
no?
Bueno, ho faig jo i moltes altres persones. Però sí, evidentment. És donar-li una mirada, dic, per què estic fent això? Per què escollo aquest material? Quins beneficis té? Per què dissenyo d'aquesta manera? I si ho fes d'una altra, aquestes persones canviarien les relacions que tenen entre si? No? Si, doncs, bueno, doncs l'arquitectura té molt poder.
Com li agrada a vostè la seva feina, no?
M'agrada molt, sí. M'agrada molt, perquè he trobat aquesta manera de veure-la, perquè potser abans no m'agradava tant.
I com és casa seva?
Bueno, doncs, visc en un pis de lloguer a l'Eixample, vull dir, no és que... Però intento que les meves pautes de vida... No? Perquè al final és això, no es tracta de jo puc fer-me la casa perfecta. Tots nosaltres fem arquitectura cada dia i les nostres pautes de ventilació, els materials que escollim i després la flexibilitat. Jo tinc dos nens petits que ara dormen amb mi, després ara dorme un sol, de no sé què. Doncs intentar veure com puc ajustar, no comprar i llançar coses, sinó com puc ajustar el que tinc perquè s'adapti al màxim a aquesta flexibilitat que vaig necessitant.
Doni uns quatre consells que podem fer a casa. Coses d'aquelles que vostè considera són absolutament òbvies i que probablement la majoria de la població mira cap a una altra banda.
Bueno,
no?
Doncs una d'elles és tirar moltes coses. No? Moltes, tenim un apego a les coses materials. Ens dona la sensació que són recursos i en el fons ens tenen allà ancorats.
Costa molt fer-ho, però la sensació quan ho fas... Oh, quina alegria.
Clar,
jo
soc
molt fan de llançar coses.
Bueno, però moltes vegades és com el peix que es mossega la cua. No? Quan, jo què sé, t'ha deixat el nòvio, no sé què tens la feina, t'han fet fora la feina. Necessites fer aquest buit. Doncs, ostres, fem el contrari. Si vull algun canvi a la meva vida, faig el buit de primeres i aleshores després resulta que vindran canvis.
Això psicològicament beneficia clarament, no?
Clar, i sobretot allò, doncs dir, és que no sé qui tinc a l'altell. Doncs si no ho saps què tens, és que no ho necessites. Dona-ho, no? Dona-li una segona vida a la persona que d'allò. Aquesta seria una, per exemple. Una altra és ventilar, no? De vegades, bueno, hi ha gent que ventila al matí una vegada i prou, i si només que compréssim un detector de CO2, no? I al moment que pugi de 800 partícules per milió, que és de seguida que hi ha dos o tres persones en un ambient una hora o dues, doncs ventilaríem molt més. I no només és el tema del CO2, sinó és dissipar tota la possible contaminació que vertim a casa, doncs, productes de neteja, que també haurien de ser, doncs, menys químics i més naturals, i a través de les pautes de vida. I un altre, i molt important, això que comentava abans, garantir un espai, un dormitori reparador, és minimitzar estímuls. Aleshores, el mòbil apagat a la tauleta de nit, això per moltes persones és com una bruixeria, que no té res a veure. No, hi ha evidència científica que demostra que hi ha una... que té una afectació, doncs, tota aquesta contaminació electromagnètica a la que estem sotmesos. És un tema de molt llarg plaç i podríem també entrar en aquesta qüestió. Però, bueno, preventivament podem reduir la nostra exposició, sobretot quan no l'estem utilitzant. Per dormir no necessitem el mòbil encès a la tauleta ni necessitem res endollat, perquè també genera un camp magnètic tots aquells transformadors, no? Doncs si necessitem un despertador, el posem a piles, intentem reduir aquestes exposicions i no sé... en 15 dies fem aquesta prova, i si en 15 dies potser notem que estem dormint millor, doncs benvingut sigui.
És interessantíssim, eh? Un poble sencer bioconstruït seria un poble, m'imagino, un poc soroll, no? Que apostaria per les persones, en definitiva, no?
Sí. Bueno, hi ha ecoaldees i hi ha propostes d'anar a repoblar... Clar, bueno, potser és una mica que s'escapa del que podria voler tothom, però hi ha iniciatives d'aquest tipus. Però, evidentment, doncs, seria un espai centrat en les necessitats de les persones, doncs, amb materials naturals del lloc, amb sistemes constructius arrelats. No cal que vingui la biga de no sé què de l'altra part del món, sinó que aquí resulta que tinc aquest material, no, que moltes vegades són derivats de la construcció amb terra, entenent doncs quines són les necessitats que jo tinc, no? Bueno, s'hauria de fer una lectura, no, a molts nivells, però bueno, seria molt interessant.
Ha estat molt interessant. Sònia Hernández, moltíssimes gràcies per venir avui al nostre programa. Hem après moltíssim.
A vosaltres per convidar-me.
De veritat, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Gràcies. I a més s'ha agraït molt, no?, canviar absolutament el xip de tot on veníem i adonar-nos que amb petits canvis a vegades, o grans canvis, pot millorar clarament la nostra vida. És magnífic. Han dit 4:45. Estem just a l'equador del nostre programa. Ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ja seurà davant d'aquests micròfons el professor Gonzalo Bernardos, que he vist que ha entrat fa un moment. Una pausa. Tornem de seguida per preguntar-nos per què els bancs ens tracten tan malament.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49. 93 521 58 49. Fem del teu viatge una gran experiència.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 2:45 i a 7:15 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
I passen 3 minuts de 4:45. Professor Gonzalo Bernardos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem deixat un titular inquietant, eh? Que és exactament el mateix que vostè ha plantejat. Ai, t'estic tractant de vostè ara.
Ui, quines coses.
Quines coses, eh? Home, públicament sí, però... doncs el titular que ens has passat abans, no? Per què ens tracten tan malament els bancs? Ara en parlem d'això, val? Abans saludem Núria Ros. Bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica els diaris digitals per on van avui.
Mira, doncs avui el que llegim als digitals és com s'està posant de moda el nou concepte de treball que rep el nom Trevacances. Tal com indica la paraula, el nom és la combinació de feina i vacances i, com et deia, doncs està sent tot un èxit per molts treballadors i treballadores. El perquè, doncs, és bastant evident. D'una banda, perquè el teletreball podríem dir que ha vingut per quedar-se, i d'altra banda, perquè les persones ara mateix ja estem totalment acostumades a estar connectades tot el dia i des de qualsevol lloc. És per això, doncs, que el concepte que combina les vacances i la feina, i que, per tant, et permet treballar des de l'altra punta del món, o fins i tot des de la segona residència, si és que en tens, doncs està sent tot un èxit. I no cal anar gaire lluny, perquè si ens fixem en les dades, aquest nou mètode de treball millora la productivitat en un 86%, la creativitat en un 81% i la satisfacció laboral en un 84%. I, a part, el Centre de Terminologia de la Llengua Catalana ja ha acceptat la paraula en el diccionari. Per tant, potser d'aquí uns pocs mesos el que predomina serà, doncs, les persones que optaran per fer trevacances, que és aquest nou concepte. Què més? Doncs avui els digitals també parlen de la Gala Met 2022, que és la que és considerada, doncs, com la festa de moda en majúscules de Nova York. Com et deia, aquesta gala avui és la principal protagonista perquè aquesta matinada, per fi, la ciutat l'ha pogut celebrar i ho ha fet recuperant les seves dates habituals de primers de maig i sense cap mena de restricció per la Covid. Com és tradició, la gala ha començat amb l'obertura d'una exposició en el Met. El que han fet ha estat repassar la indumentària masculina i femenina de Nord-Amèrica des del segle XVIII i fins a l'actualitat, i on hi han desfilat cares famoses com, per exemple, la Rosalía, vestida de Givenchy, o Nicola Peltz, vestida de Rosa Valentino, i passant, doncs, un sense fi de models, actrius i cantants. I com sempre passa i és evident, en una desfilada d'aquesta talla, doncs, els crítics han valorat els vestits dels protagonistes d'un dia així, i dels que més han agradat ha estat el de l'actriu Sara Jessica Parker, que ha lluernat amb un vestit corset blanc i negre, o també el de la cantant Cara Delevingne, que ha jugat, doncs, amb el body painting, és a dir, ha assistit a la gala amb el pit i tota la panxa pintats per diferenciar-se de la resta. I qui també sembla ser que ha triomfat ha estat el famós cantant J Balvin, que ha assistit amb un smoking tradicional, això sí, amb el seu toc diferencial, portant el cabell pintat, doncs, d'un groc verdós. I, doncs, com que ja parlem de grans artistes, avui és gairebé obligatori també parlar de Lady Gaga. Perquè això que estem escoltant és la seva nova cançó, que es diu Hold My Hand, i és una cançó que l'actriu i cantant ha compost per la pel·lícula Top Gun Maverick i que a hores d'ara ja ha rebut molt bones crítiques. Segons ha afirmat la mateixa Lady Gaga, aquesta cançó és un cant a l'esperança en aquells moments en els que diuen més necessitem aferrar-nos a ella. Així, doncs, Hold My Hand és una realitat i ara el que falta és esperar el proper 27 de maig, doncs, per poder gaudir de la cançó, però davant de les grans pantalles, que és el dia, doncs, on s'estrenarà la pel·lícula.
Molt bé. Gràcies, Núria. Fins demà. Bona tarda. Ara a les 4:36 minuts. Senyores, senyors, avui arribem a la conclusió. Avui sortirem de dubtes. Per què ens tracten tan malament els bancs? Això sí, abans hem de parlar d'una altra cosa. Aquest divendres, no, Gonzalo?
És aquest divendres.
Estrenes com a programa de televisió, sí, com a presentador de programa de televisió.
Així és.
Jo tinc ganes de veure't.
Jo també tinc ganes de fer-lo.
Heu fet algun zero o alguna cosa o no?
Hem fet algunes proves aquest matí.
I què tal?
Bé, és una qüestió de que se sàpiga per on hem de moure,
sí.
També a la vegada que sigui més curt en les frases que faig, i també, pues, els desplaçaments cap a un lloc i cap a un altre.
Cap a un altre, allò que el realitzador sempre sàpiga cap, sí, a on vas, sí, no? Sí, perquè et puguis, sí, seguir, sí, la càmera, no? Sí. Avui TV.
Avui TV. Aquest divendres a 3:15.
A 3:15 de la nit, Gonzalo Bernardo s'estrena un programa de televisió que es dirà Economia de Guerra,
Economia,
no?,
de Guerra.
Molt bé.
Sí, sí.
Bueno, el programa d'economia, sí, et faràs entrevistes o com anirà la cosa?
En principi està planificat com fem un resum setmanal, fem economia casolana, és a dir, per exemple, un comparador de preus, unes recomanacions per estalviar, a la vegada ens fiquem després en el tema del dia.
Uh-huh.
El primer tema del dia serà la inflació.
Clar.
I això amb una taula d'experts el relacionem també amb els mercats financers o immobiliaris, i finalment fem l'empresa de la setmana.
Però patiràs, eh?
Per què?
Home, perquè tu estàs acostumat a ser el contertulial, que diu tot allò que vol, el que no sé què, i aquí et toca moderar.
Però en la universitat he fet moltes moderacions.
Sí, sí.
Estic força acostumat. També és un programa que jo presento, però que, evidentment, no tinc temps per dirigir-lo, perquè jo soc principalment professor d'universitat.
Ja, ja.
i possiblement vegi algunes coses que jo possiblement opinaré al contrari.
Clar.
O diferent, però aquí el principal és que hi ha una
línia... aguantar, eh? Mira que a vegades és difícil, això.
Hi ha una línia de programa que està molt clara i doncs jo faré el que em cal fer, ser el presentador i ser una mica el director d'orquestra.
En català o en castellà?
En català.
En català, molt bé. Sí, veure, sí. Tinc moltes ganes de veure't presentant el programa. Deixa'm dir-te que em fa molta gràcia.
Doncs sí, moltes gràcies, Toni.
No, segur, estarem allà fent claca, incrementant el share de l'audiència de televisió. Recordin, aquest divendres a 3:15 de la nit, avui TV s'estrena Economia de Guerra. Parlant d'una altra guerra, la que tenim amb els bancs. Què ha fet aquesta gent? És a dir... aquestes noves sucursals bancàries, que en principi haurien de ser fantàstiques i més agradables, ens han portat a viure un autèntic malson cada vegada que hem d'anar al banc, eh?
Bé, mira, jo l'opinió que tinc és que en els bancs tenen un personal que està força bé, no tots, però la majoria, i uns directius que són molt dolents, que tenen... venen de molt bones famílies, tenen molt bones relacions socials, bones relacions polítiques, però que no saben del negoci. Llavors, ja des de fa anys, ells són incapaços de generar nous ingressos. És a dir, per exemple, van tenir en el seu moment la cartera immobiliària d'Espanya. Doncs no la sabien vendre per la xarxa. És impressionant. Tenien el crèdit, tenien els pisos, tenien una xarxa molt àmplia per tot Espanya, però no eren capaços, perquè vendre un pis és molt més difícil que vendre un fons d'inversió, una alarma,
clar,
o fins i tot un frigorífic, sí, perquè sí, avui hi ha entitats que et venen tot.
Sí, sí.
Clar, a partir d'aquí, es dediquen principalment a reduir costos. I diu, mira, aprofitarem la tecnologia per reduir aquests costos i que els costos són de personal. Incentivarem a la plantilla per fer que una part important de les persones que venen a l'oficina no vinguin i operin a través d'internet. És a dir, expulsem a la gent de les oficines. Després, aquesta mateixa plantilla, les direm, mireu, és que sobreu, perquè ja la gent ve menys a l'oficina.
A mi els que m'amoïnen més dels bancs són la gent que hi treballa, eh?
Sí, sí. I ho estan passant molt malament.
Però segur.
Llavors, en algunes entitats, doncs, el nombre de gent que treballa ha disminuït molt més percentualment que la gent que va a l'oficina. Per tant, les persones que estan treballant tenen que atendre més gent. A la vegada, les noves tecnologies significa que tenen un control molt més estricte de la seva productivitat.
Clar.
I la seva productivitat no és atendre bé la gent, no és donar satisfacció als clients. No. És vendre.
Sí, sí.
Ara toquen vendre 5 alarmes, ara toquen vendre 5 televisions, ara toquen vendre...
És interessantíssim veure com ha canviat el negoci. És que ha canviat.
Bé.
Com a mínim la percepció del negoci.
Clar, però fixa't una cosa de la intel·ligència d'aquests directius. Si tu transformes l'entitat no que et dona serveis financers, sinó que et donen tecnologia, en un moment donat qualsevol empresa tecnològica que vulgui fer de banquer, uh-huh, és que té avantatge comparativa. No la tens tu, la té l'altra, perquè tu has agafat i allò on eres fort l'has destruït. Però és que els incentius són molt clars. Els grans directius cobren segons els beneficis en alguns casos i en altres segons la cotització de l'acció. I en altres es posen els diners que li donen a l'Anna. Yeah. Perquè, malgrat que ho fan molt malament, hi ha algú que cobra 8 i 10 milions d'euros. A partir d'aquí, la seva idea, i per dir que fan una gestió raonable i obtenen beneficis, és... Reduir personal.
I complicar. Jo recordo quan... els caixers automàtics, no? Te'n recordes que li deien el caixer ràpid?
Sí.
Abans es deia caixer ràpid, ara és qualsevol cosa menys ràpida. I a més entenem perfectament que sigui així, perquè, clar, fas que molta gent que tecnològicament no se'n surt hagi d'operar amb uns caixers que no acaben d'entendre. I això provoca cues i cues i cues. I estem veient, efectivament, i n'hem parlat aquí al programa, recordo fins i tot que vam saludar aquell senyor que va fer aquella campanya de recollida de signatures que els va obligar d'alguna manera a dir que anaven a rectificar.
Però
el que he dit.
Res, Toni.
Bé, he dit que van dir que rectificarien. No he dit que rectifiquessin.
Aquesta senyora neoliberal que tenim en el govern espanyol, anomenada Nadia Calviño, va dir, jo regular-los? No, que s'autorregulin. Toni, és impressionant. És impressionant com, davant d'un greu problema social, perquè han abandonat moltes poblacions petites. No estic parlant de poblacions de 500 habitants. Estic parlant de poblacions de 10.000 habitants.
Ja no és tan petita la població.
Sí, sí, el nombre de bancs en poblacions de 10.000 habitants, a vegades et trobes un o dos. Llavors, per què? Perquè el diu, mira, farem una altra cosa. En lloc d'agafar i en lloc d'atendre aquestes poblacions amb un local i persones que siguin del banc, és a dir, fixes, que els atenguin agents financers, tradueixo, autònoms, que només ingressen segons el que produeixen. I ens traiem de sobre...
Aquest és un model productiu que cada vegada està més clar. Efectivament, estem veient-lo a molts més nivells, d'altra banda.
És un model basat en dues coses. Els avanços tecnològics, utilitzats força malament, i, en segon, la precarització del treballador. En lloc de tenir un senyor que pugui cobrar 50.000, 60.000 euros amb un contracte fix, tinga un autònom que moltes vegades farà altres coses i també farà de prestador de serveis financers a compte del banc.
O sigui que per ser un bon client del banc, perquè et tractin bé, què ha de passar?
No. Mira, t'explico. T'explico una experiència que ja veuràs. Aquest és un senyor que agafa i està fart de el banc més popular a Catalunya històricament i es canvia a una altra entitat. Bueno, per canviar-se a una altra entitat, i principalment és una hipoteca, el que agafa és una empresa de hipoteques virtuals. Mm-hmm. És a dir, aquesta empresa, sense moure't tu de casa, agafarà i et donarà ofertes. Val? I tu poses els requisits per acceptar aquestes ofertes. Val? Li entren tres... Perfecte. Agafa una d'elles, en principi molt bé, unes condicions força bones. Tenia una hipoteca a l'1,65, li baixen a l'1%, bé. I les condicions de fidelització, doncs, aquest senyor pensa, diu, bueno, farem una cosa. Ara m'obliguen a contractar una assegurança del domicili, val. Me cobren més del doble de la que jo tindria pel meu compte, bé, però la hipoteca és bona. Yeah. M'obliguen a posar uns diners en un fons d'inversions, bé. El fons d'inversió que m'obliguen a posar els diners no són gens bons, però la hipoteca és bona. Yeah. Val? I té aquest senyor la idea de que, mira, jo guanyaré, però ells també guanyaran, perquè el negoci és així i moltes vegades és la millor manera de continuar fent al llarg del temps. El banc no ho entén així. El banc et pot semblar simpàtic quan el que succeeix és que et capta. Yeah. Però al fidelitzar-li no li interessa.
Però per què no li interessa?
No, perquè ell entén que tu ets una taronja que t'ha d'exprimir el 100%. És a dir, que el negoci, si és de 100, el banc s'emporta 100 i tu 0.
O sigui, que els és igual tenir-te content o no.
No, és els igual. Aquest senyor és una persona bastant entesa en matèria financera i li presenten a un gestor de patrimonis. I li diu, escolti, miri, no m'expliqui xorrades. Perquè el que volen és que posis els diners en un determinat lloc. Dic, escolti, que jo em dedico a assessorar financerament a gent i, per tant, no li invertiré en res. Bueno, i a partir d'aquí, quan intenta fer altres operacions amb aquesta entitat ja no li comença a interessar. Es demora la concessió d'una altra hipoteca que també anava a traslladar i comencen a canviar les condicions. I a partir d'aquí tens dues opcions. Dir-li, miri, escolti, tingui compte amb qui està tractant, perquè sé, un, que he perdut amb el fons d'inversió, i ho sabia des d'un principi, sé que l'assegurança de la llar és extremadament cara, sé que a vostès les interessa res la fidelització, i com m'inflin els nassos, me'n vaig a un altre lloc. És a dir, si tu no et poses fort, et poses de mala llet, i l'armes, no et faran cas.
Com les companyies de telèfon, no? Recorda molt, eh?
Jo diria que les companyies de telèfon són bastant millor que com a mínim
segons
una...
Segons el dia i segons el que trobes,
Com a mínim una que aquests. Aquests tots són iguals. La història és molt senzilla. La història és... si tu a mi em fas una concessió, és que ets idiota. És a dir, si el client li fa una concessió al banc, és que és idiota, i per tant intentaré que em faci una altra i una altra.
Que difícil és saber com ha d'actuar una
persona. I tu en aquest cas has de ser una mica xulesc, has d'agafar i posar-li les coses claríssimes i entrar en conflicte. En el moment que entres en conflicte diuen, uf, ja passes a una altra categoria.
Ja. Yeah.
I comencen a tratar millor i intenten prendre menys el pèl. Malgrat que això és una tentació que tenen totes les vegades per la senzilla raó de que, ja et dic, estan sempre que has de vendre. I això et parlo del banc més gran al banc més petit.
Doncs quin panorama, no? I anem en la bona direcció, que ja m'imagino la resposta, però és veritat també que està canviant el negoci, com està canviant tot, eh? Vull dir, i tenim moltes variables al damunt de la taula, fins i tot amb el tema dels criptobancs, no? Que hi ha qui efectivament està apostant per aquest tipus d'iniciativa. Jo no sé si creus que la banca digital, els criptobancs, tot el que pugui arribar, en definitiva, s'havia parlat fins i tot a Google, com a futur banc. No sé si tot això canviarà les regles del joc i d'alguna manera ens acabarà beneficiant una mica tota la resta.
Mira, primer, qualsevol tema relacionat amb cripto és perillós. Per què? Perquè està enfocat davant d'una bombolla especulativa impressionant. S'està començant a desfer, i el que queda. Hi ha famílies, però molt angoixades, perquè això de les criptomonedes ha generat addicció als seus fills, els ha captat una secta, i no hi ha manera de desenganxar-se, han deixat els estudis, han deixat tot.
Però no tothom coopera amb criptomonedes.
No tothom.
Ho dic perquè jo conec efectivament casos que responen al que dius tu.
Sí.
Però tampoc no podem estendre que tothom...
Jo no he dit tothom, però hi ha això. Però si tu agafes el perfil, la immensa majoria són joves, la immensa majoria creuen que guanyaran molts diners i que...
A mi, em recorda, jo conec un parell o tres de nanos que fan això,
sí,
que dius tu,
sí, sí.
I em recorden molt a un parell o tres d'amics meus que els agrada jugar a la borsa. Trobo que des del punt de vista... Jo no en tinc ni idea, d'això, Gonzalo, però des del punt de vista de l'observació externa, jo que no peco ni d'una cosa ni de l'altra, em semblen cosins germans, eh?
No, perquè hi ha una diferència. Una empresa que cotitza a borsa guanya uns diners. No totes, però la majoria guanyen.
Sí.
Quin és el valor d'ús del Bitcoin? El valor d'ús del Bitcoin no té.
Yeah.
És que qui t'acceptarà un Bitcoin? Què? El 0,0,01 dels establiments?
Yeah.
El 0,01 de les persones? De moment.
De moment. L'altre dia llegia que els Estats Units ja accepten hipoteques. S'ha assignat una hipoteca amb Bitcoins.
Toni, això és publicitat per sortir en premsa i ja està. Tu creus que una moneda que té tan escàs valor d'ús ha de valdre 64.000 dòlars, com ha arribat a valdre el Bitcoin? Què té més
especulació,
però és espectacular. Què té més valor d'ús? El pes argentí, que no és gens prestigiós, o el Bitcoin?
Estic pensant que podríem fer un cara a cara amb el Víctor Monreal, que el coneixes bé i que ha vingut alguna vegada al programa. És un gran defensor del tema de les criptomonedes, no?
Mira, jo, és que el Víctor Monreal, el problema que tinc és que el conec massa. Perquè el conec des de l'última bombolla immobiliària. Hi ha una frase seva d'aquestes que han passat a la història...
Es que digues.
I que recordo bastant, i que no dic que sé, però que el recordo a classe. Em deia, en Móra la Nova està molt bé invertir en immobles, perquè hi ha prevista que es posi una comissaria dels Mossos. Aquest era el gran argument perquè invertir en Móra la Nova. Ni en Móra, aquella part, la part de Tortosa i els voltants, encara tenen moltíssims habitatges sense vendre de l'especulació que va haver sense cap tipus de sentit, perquè no hi ha quasi activitat econòmica, hi ha molt poca, hi ha més emigració que immigració, i de turisme tampoc hi ha. Per tant, però el Víctor Monreal era, un defensor de Móra la Nova espectacular. Clar, a partir d'aquí, què en dirà? No, ara sí, ara ve la bona.
Per què no? A vegades t'encertes a la vida i a vegades que t'equivoques. No?
Toni, el temps ho dirà, però el que hem estudiat, les bombolles especulatives, i jo m'he passat a la universitat més de 10 anys donant un curs de bombolles especulatives, això és... El que està succeint amb el Bitcoin i altres criptomonedes és exactament el que va succeir amb els tulipans allà per al segle XVII.
Però, sí, el que passa és que hi ha una diferència, no? Segurament, Gonzalo. Estic pensant, per exemple, en l'arribada del metavers. L'altre dia parlàvem sobre aquesta qüestió i això sembla que té poc de... en principi d'especulació, no? En tant en quant el senyor Zuckerberg s'hi ha ficat pel mig i que estem veient com efectivament hi ha molts estudis que indiquen que molta gent comença a tenir... vides digitals que van més enllà de les seves vides i que troben molt atraient, efectivament, instal·lar-se també una part de si mateixos dins aquest àmbit. Si això és així, això pot facilitar, d'alguna manera, transaccions que, en aquest cas, probablement, no ho sé, estic fent una pura especulació, això en saps tu molt més que
no,
jo.
No, però mira, això sempre és el mateix, val? Quan tu vegis que el valor de canvi o el valor de mercat està relacionat molt amb el valor d'ús, dius, val, però quan el valor d'ús és pràcticament nul, hi ha que tenir en compte. Escolta, per exemple, tokens no fungibles, val? És a dir,
sí.
Pintures per ordinador, perquè ens entengui tothom. Què? I que han arribat a pagar fins i tot $1 milió. Jo puc entendre, i sé quin és el negoci de l'art, una part del negoci de l'art, eh? Tampoc és que sigui un gran especialista, però una part del negoci de l'art sí que sé. És comprar quadres de pintors que són joves, promeses, i vendre'ls, o no, o mantenir-los, quan són ja figures.
Això tota la vida, eh?
Val, però això és... El Baron Thyssen era un artista.
Sí,
hem fet tot això. Val. Però em diràs que una persona que fa quatre garabatos en un token, a partir d'aquí, això valdrà d'aquí un temps...
No ho sabem.
El doble, el triple, el quadruple...
No ho sabem.
No ho sabem, però sí sabem les possibilitats que això passi. Baixíssimes.
No ho sabem. És a dir, si ajuntes...
Baixíssimes.
Quin concepte? Si ajuntes aquest concepte al del metavers del que estàvem parlant, probablement adquireixi una nova dimensió.
Te poso un altre...
No ho sé, El que dic és que coses que fa uns anys ens semblaven impossibles, a dia d'avui són possibles.
Te poso un altre concepte. I deixa'm que te faci unes preguntes a veure com el valoraries
tu. Tenim 2 minuts i mig.
Val, això és Glovo. D'acord? Una empresa de repartiment, com moltes altres que hi ha, que porta ja bastants anys, crec que deu portar quasi 7, i que sempre perd diners. I que l'últim any ha perdut més de 400 milions d'euros. Quan pot valdre una empresa com aquesta, que cada vegada té més competència?
A mi em sembla que poc.
Doncs més de 2.000 milions d'euros.
Veus? Perquè no sóc economista.
No perquè no siguis economista. És perquè jo crec que hi ha una part de la població, sobretot els inversors, que s'han tornat bojos.
Ja.
Bojos. I estan pagant molts diners per no res.
Ja.
Clar, si el Glovo sap que perfectament només serà rendible si no canvien molt les coses, quan sigui monopolista, és a dir, pràcticament l'únic que faci repartiment a domicili. Això ho té molt difícil, per no dir impossible. Per tant, valorar-la en un moment per més de 2.000 milions d'euros, a mi em sembla una veritable barbaritat.
En fi, el divendres, a 3:15 de la nit... Sí, ens introduirem en l'economia de guerra amb el professor Gonzalo Bernardos, que s'estrena com a presentador de televisió. És en directe, no?
És en directe, sí, sí, sí. És en directe i sense teleprompter.
Ah, bueno, clar. Saps que jo no he treballat mai amb teleprompter?
Ah, no, ho sabia.
Mai.
És que com jo he vist a tothom en tele, a tu no t'he vist en tele treballant, però a tothom he vist en tele amb teleprompter...
Tothom? Estic pensant algunes de les persones amb les que treballes. Tothom per teleprompter?
Tothom treballa en teleprompter.
Que fort. Teleprompter, saben vostès què és, no? És com una tele que hi ha sota de la càmera on està escrit tot el que diuen les persones que miren a la càmera. En fi, no ho sé.
No, jo els he dit que l'avantatge i el convenient que tenia és que crec que ha de ser una cosa bastant planera, gens rígida.
Quant dura el programa?
Una hora i mitja.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Tu passaràs molt bé.
Oi, tant, per
tu
mi
serà... passaràs molt bé.
Per mi serà una experiència professional impressionant. Bàrbara.
Estic molt content, eh?
Moltes gràcies, Toni.
Allà estaré veient-te, com sempre. Una abraçada molt gran.
Igualment,
gràcies.
Toni.
Gràcies. Senyors i senyors, que arribem a les 5 de la tarda. Acabo de veure que les tietes ja ens acompanyen. Avui és dijous, és dia de tietes. Fem una pausa, ens posem al dia i tornem de seguida aquí a Radio Estel, aquí al Tot Anirà Bé. Fins ara mateix.